Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia. El vicepresident del govern català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat aquest matí que el govern català estudia una ajuda de 200 euros per necessitats urgents alimentàries per les persones afectades per un ERTO que estan a l'atur o bé autònoms que encara no hagin cobrat les prestacions del Servei Públic d'Ocupació. Aragonès, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que és una mesura d'emergència per ajudar la gent que viu al dia i s'ha quedat sense liquiditat per les necessitats més bàsiques. I la mesura que permet des de diumenge que els nens surtin a passejar al carrer ha fet saltar les alarmes a molts ciutadans. Alguns adults estarien aprofitant aquest permís per sortir sense respectar les normes acordades. Desenes d'usuaris han denunciat a través de les xarxes socials que s'estan veient places plenes de famílies amb nens sense respectar les distàncies de seguretat o aglomeracions també als passejos marítims. El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, destacava a través d'un tuit que això d'avui, fent referència i diumenge, ja no es pot repetir, i també assegurava que per respecte als professionals, als malalts i als que ja no hi són, cal responsabilitat. I també us expliquem que Dolors Bassa ha sortit de la presó aquest dilluns al matí per anar a treballar a la residència Vila Vella de Torroella de Montgrí, després que la Junta de Tractament de la Presó de Puig de les Basses modifiqués el programa de sortides de l'exconsellera de Treball i Afers Socials. I l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha dit que ha demanat al govern espanyol reobrir els temples. El president de la Conferència Episcopal ho va explicar ahir durant l'homilia de la missa a la catedral, transmesa com cada dia per Ràdio Estel. Després de recordar que molta gent pregunta quan es podrà tornar a celebrar l'Eucaristia presencialment, el purpurat ha fet una crida a tots els creients perquè preguin per les nostres autoritats, va dir, col·laborin amb elles i també tinguin paciència. I us recordem que avui, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, Ràdio Estel transmet l'Eucaristia a les 11 del matí, com celebrada per tota la comunitat benedictina i presidida també per l'abat Josep Maria Soler. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, són les 10 i 4 minuts. Salutacions, avui sí, des de Ràdio Estel. Què tal, estimada família, estimada parròquia, com esteu? No us saludava des d'aquest estudi des de feia 5 setmanes. Hem fet el programa de forma regular 5 setmanes i em sembla que fa, jo us diria, anys. De debò, anys. Però només han estat 5 setmanes. Però quines 5 setmanes? Doncs avui he tornat a la ràdio. Potser és objecte de debat allò d'una feina... Pom, s'ha caigut el mòbil. Allò d'una feina... Com es diu aquesta feina? Principal? No, feina... Té un nom, sí, essencial. Feina essencial. Però per mi ho és. Un mitjà de comunicació que emet un programa que es basa en l'entreteniment, la reflexió i el sentit comú. I una mica també la distensió. Bé, doncs, avui estem fent el programa en directe des de Ràdio Estel. Durant aquestes 5 setmanes he hagut de fer el programa gravat des de casa, un fals directe que es diu habitualment. Jo l'he gravat cada tarda, cada vespre, durant tot el dia, de fet. A la mínima que alguna persona estava disposada a fer una entrevista, la gravava i anava acumulant arxius i al vespre feia un corta-pega i ja està. I l'enviava aquí per WeTransfer, a la ràdio. Avui estem aquí físicament. La màgia del directe no té res a veure a la pseudomàgia d'un programa gravat a casa, que sí, que és molt còmode, però estàs tot el dia. Aquí acabes a les 11 i bueno, ja està, ja s'ha acabat, ja tens al cap el programa de l'endemà. Bien. I aquest vertigen que ens ofereix habitualment el directe, bueno, pues, és difícilment comparable a un altre tipus d'experiència. 5 setmanes que no trepitjava aquest estudi, 5 setmanes que no venia en metro fins aquí. Us explicaré una cosa. És una intimitat, però tampoc és tan íntima. La meva intenció era avui venir en patinet a la ràdio. Sí, amigos, soy 50, però tengo patinete. El patinet estava mort de fàstic, pobret meu, al balcó de casa. I aquí, no. Aquesta nit he inflat les rodes del... Perdó, he carregat tot el patinet i a veure si me voy a quedar a medio camino. I ja està. Agafo el patinet aquest matí, surto de casa i als 2 minuts el patinet ha fet un... Les dues rodes... Sí, les dues. No una, les dues. S'han desinflat a saco. Tingueu en compte que jo des de casa meva fins aquí, des d'Horta fins a Sants, trio en patinet. Un patinet pot anar tranquil·lament a 10 per hora. Comptant semàfors, etc. 10 quilòmetres a 10 per hora, una hora. Les xifres són clares. Trigo una hora. I no corro, habitualment. Bé, doncs ja he comptat amb això. I clar, m'he espantat perquè dic, home, o s'han punxat les rodes o aquí ha passat alguna cosa. Amb la qual cosa he fet... Bueno, he tornat a casa. Mi gozo era un pozo, mi gos en un pos, he tornat a casa. Sí, dic, bueno, aquí està el patinete, aquí te quedes, chato, gracias por tu servicio. Haig d'anar a una benzinera a que m'inflin les rodes. A més, aquests patiners del Xiaomi tenen com una extensió, és com un palito, sembla una pega dolça, però és com un palito, que l'enganxes, jo no sé fer-ho, ho sento, soc 50, no sé fer-ho. Per tant, haig de demanar el favor al senyor de la botiga, al senyor de l'establiment, de la benzinera, que m'infli les rodes. Bueno, i he vingut en metro. La visió, l'espectacle del metro... He assegut, Sí, m'he assegut tranquil·lament des d'Horta, sí, des d'Horta fins aquí. Està per vagó, 5 o 6 persones màxim. He agafat el metro a les 9 del matí. 5 persones. Recordem que encara estem en període de confinament. Hi ha un bon grapat de persones que o estan a casa, aconsellats per l'empresa, obligats per l'empresa, hi ha molta gent que està fent teletreball, hi ha molta gent que no està treballant, i jo durant aquestes setmanes m'ho he pogut permetre, però fent el programa gravat. Avui estem en directe. Aleshores, l'espectacle, entre cometes, o podeu treure les cometes, que he vist, que he viscut els darrers minuts, sortint del metro i veient la sala d'espera de l'AVE, Sants Estació. Estem a 3 minuts caminant de Sants Estació. Veient la sala de l'AVE buida, impressiona, impressiona. Aquell aborregamiento que hi ha habitualment sortir del metro i les escales mecàniques. Jo si puc pujo l'escala, però és que avui no hi havia ningú. Ja dic, 5 o 6 persones per vagó. He baixat, bueno, amb 3 persones a Sants Estació, quan habitualment baixa el 75% de les persones que hi ha al vagó. Bestial, bestial. Una sensació rara, molt estranya. Mira, Toni, jo, per exemple, Toni Huguet és el nostre tècnic, que va perfectament protegit. Gràcies, Toni, per la feina aquests dies de rebre el mail i col·locar l'àudio. Coses. El dia de Cap d'Any arriba a sortir una persona, ja no dic un friqui, un futuròleg d'aquests, dient... I quan dic futuròleg, ve la imatge Carlos Jesús, que no era futuròleg. Però ens arriba a dir una persona dient: aquest any tindreu una pandèmia. No s'ho hagués cregut ningú. Una. Dues. Si a la nit de Cap d'Any arriba a sortir un científic, un metge, dient: cap al mes de febrer, març, tindreu una pandèmia i no podreu sortir de casa. Què haguéssim dit tots? Has vist el tarat aquest que ha dit això per la tele? No sé com donen bola aquests personatges. Bueno. Per la nit de Cap d'Any, Estefi, estàs traient el caparronet i em fas gràcia. Està allà dient... Bueno, doncs... arriba a sortir una persona dient això? Ningú haguéssim fet cas. Ho trobo lògic. És a dir, qui ha de fer cas a una persona que diu: tindreu una pandèmia, se aplazaran, se cortaran el 90% de los servicios, tancaran les botigues... No haguéssim fet cas. No. Bé, doncs sí, ara ja sabem el que és una pandèmia, perquè ho és. I seguim en període de confinament. Parlem d'ahir, diumenge? Va, vaig a parlar una miqueta d'ahir. Jo, servidor, Sergi Massabat, soc Pedro Sánchez, posem per cas, que no ho soc, perquè no, és evident que no. I jo, ahir diumenge, a les 9 de la nit, faig una compareixença informativa per totes les televisions, dic: el president quiere hablar. Senyores, senyores, me voy. Jo agafo i me'n vaig. Ara diré una cosa que pot ser una mica contraproduent, que és... l'espectacle d'ahir va ser nefast. Va ser nefast. Si jo fos Pedro Sánchez, allà la nit hagués dit: senyores, aquí se queden ustedes, arreglen-lo. Home, no pots rajar d'un poble, d'un país que més o menys t'ha donat la seva confiança per votar, però és per dir: ja us vale, tio, ja us vale. Les normes eren clares. Una hora, un nen, una persona. Ahir l'espectacle de totes les ciutats d'Espanya, totes les ciutats d'Espanya, vaig a repetir-ho, totes les ciutats d'Espanya, estic parlant també, lògicament, de Catalunya, totes, va ser denigrant, inapropiat, propi d'una cultura com la nostra. La mateixa cultura que hi ha a Lleida i que hi ha a Ceuta. La mateixa. Vinga, al carrer i a prendre el sol i els nens. Què passa? Total por uno más, total per la meva parella. Bueno, lamentable. Ens van passar tot pel forro. Insisteixo, jo sóc Pedro Sánchez i dic: mira, saps què? Quin poble? El poble que t'ha votat, però jo sóc ell, i dic: senyores, senyores, me veo incapaz de dominar esta situación. Con lo cual, que lo coja otro y adiós. Escolta, y me largo. I tan tranquil. És veritat que el poder és el poder i que alguna cosa té quan estàs allà dalt. Alguna cosa de tenir que jo no sé perquè no he estat ni penso estar. Però alguna cosa té. Senyors, adiós. Pedro Sánchez no es quedarà a l'atur ni passarà problemes econòmics. No, no. Però jo hagués fet això. Jo hagués fet això pensant en que no sóc Pedro Sánchez. Segurament, si tingués un càrrec que no el vull tenir de confiança, escollit democràticament, hagués dit, bueno, oye, vamos a ver cómo lo gestionamos, poco a poco. M'hagués, amb perdó, cagat amb tot al veure les imatges dient, però què està fent la gent? Què està fent la gent? Complicat, complicat, complicat. Ja sé que això és de recurso fàcil, però jo ho hagués dit, ho hagués fet. També és veritat que ahir al matí, especialment al matí, va sortir la minoria. Hi ha algun problema al telèfon? Ah, vale. Va sortir la minoria. També és veritat. Siguem sincers. I siguem equànimes. És a dir, la gent que va sortir va ser minoria, però va fer molt soroll i, sobretot, es va fer veure. Clar. La primera cosa que veiem a través dels mitjans informatius digitals avui i a les 3 de la tarda a les televisions és mucha gente, calor en Barcelona i la gente és la minoria. La gran majoria van fer els deures. Especialment els que no tenim nens de menys de 14 anys. Bé, hi ha qui més qui menys va aprofitar la cosa, no? Però és veritat, després de 44 dies o 42, no sé, perquè cadascú porta un número diferent. Tu obres el Twitter o obres el Instagram i veus cada dia 39, dia 42, dia 44. Bueno, no sé, els que siguin. No sé, Estefi, el que em poses... No, entra i m'ho ensenyes, carinyo. Vale, és que em poses un cartellet i mi vista no és la correcta. Clar, va ser la minoria, però es va fer molt visible. És veritat. Jo suposo que la mateixa minoria va tenir la barra d'aplaudir al personal sanitari a les 8 del vespre. Com tots. Home, ja us vale. Fa una estona us deia, jo sóc Pedro Sánchez i me'n vaig. Señores, arreglenlo ustedes, me siento incapaz de dirigir este pueblo. Adiós. Entenc que la cultura del nord d'Europa és prou diferent. Entenc que aquesta minoria, i sospito, no tinc cap base, cap informació, només des de la suposició. Dic, ostres, esto en Suecia no passa. Això a Irlanda no passa. La gent hagués fet més cas, crec, per un nivell de formació i de cultura, només això. Bueno, vaig veure també algunes persones que pertanyen al món sanitari dient... Bueno, plorant, dient, hòstia, és que el fet de sortir ens esteu donant més feina. El fet de sortir, clar, ens esteu fent un favor molt, molt desagradable. És a dir, ens esteu donant més feina pel fet de sortir. I sí, és així. I ahir, per exemple, vaig parlar amb la meva filla de 16 anys, i estava com plorant. Dient, papa, què estan fent aquesta gent? Aquesta gent està dient, està sortint al carrer i no se n'adona que ens podem, clar, encomanar. O sigui, la pandèmia el que té és això, fer bé els deures. I, clar, un flaco favor al mundo médico, un flaco favor al personal sanitari. Dic, ostres, que malament ho estem fent, o que malament ha fet aquest tipus de gent que s'ha saltat les normes. En fi, aviam si això, que jo crec que no, ens serveix per alguna cosa. Com a societat madura, no sé si tenim l'aprovat. I jo tinc una teoria, i amb això acabo. La teoria és que la cultura d'un poble, l'educació d'un poble, es basa, mireu quina tonteria, evidentment la meva teoria no té cap base, no té cap referència, però la cultura i l'educació d'un poble i la formació d'un poble es basa en la llum. Sergi, la llum? Sí, la llum. Què vull dir amb això? Hi ha llum, menys cultura. Parlo genèricament. La llum què és? S'allarga el dia, bon temps, sol, terrasseta, més temps d'oci, te'n vas a dormir tard, una cerveseta per aquí... Bueno, més xinutxano. poca llum, tristor, reclutament, més sopars i més reunions en cases particulars, més temps per la lectura. Tu a les 8 de la tarda a les Palmes de Gran Canària no agafes un llibre, estàs a una terrassa, que sí que hi haurà gent que ho farà, d'acord, però per norma, a més llum, menys formació, genèricament, menys cultura. A més llum, més això. I a menys llum, menys formació, a menys llum, més formació, més reclutament, més biblioteca, però total, la llum que hi ha a la biblioteca, la llum que hi ha al carrer és la mateixa. Bueno, no sé si m'he explicat. En tot cas, hem d'esperar el resultat, la famosa curva, aviam que ens diu la curva, no avui, sinó d'aquí una setmana. Sí, jo crec que d'aquí una setmana es començaran a veure els resultats d'aquesta minoria que va sortir allà al carrer, i si estem pel bon camí o no. Però bueno, que de cultura no anem molt servits. Més suïcidis, efectivament, com diu una mica Instagram, més suïcidis, amb poca llum, més suïcidis també. Sí, sí. En fi, moltes coses. Són les 10 i 21. Avui tenim uns encuentres que jo crec que està prou bé. Parlarem amb un metge que ja ha estat en aquest programa, doctor Contreras. Per què? Ens estan demanant a la població en general aportacions econòmiques, el banc d'aliments, porteu qualsevol cosa, d'acord? I jo crec que s'ha de fer. Si es pot, s'ha de fer. I aportacions de sang. És a dir, falta sang. És que no n'hi ha prou? No n'hi ha prou. Falta plasma i, sobretot, falta sang de la gent que ha patit el coronavirus. Sí. S'ha d'analitzar tot. Però el doctor Contreras ens parlarà d'això. També parlarem amb el director de l'àrea social de l'Espanyol, Alberto Ariza, perquè l'Espanyol fa unes setmanes va realitzar una iniciativa molt positiva, que és fer un cop de mà a les persones grans sòcies de l'Espanyol. Només una trucada. Voluntaris. Hola, és vostè Adolfo Pérez tal? És vostè soci de l'Espanyol? Quina edat té? 75, 82, 84? Necessita alguna cosa? Vol una mica de conversa? Bueno, escolta, amb les petites coses s'acaben fent les grans coses. I jo crec que és una iniciativa prou xula que va partir de l'Espanyol. Molt bé, molt content i orgullós de pertànyer a aquest equip que ha tingut aquesta iniciativa. També parlarem amb Dani Mateo, humorista, còmic, el que ahir van fer un directe a Instagram avisant-li que una bona part d'aquest directe, al final ha estat una part reduïda, la passaríem avui a 50, perquè com que ara està de moda, no n'hi ha una altra manera, com no pot ser d'una altra manera, fer entrevistes a través de diferents canals, doncs vam aprofitar i vam parlar amb Dani Mateo, que de tant en tant es fica en uns fregaos importants. Pues això, tenim els 50. Això, quatre anuncis, un bracafé, Banco Mediolanum, Estrella Damm i un bocata que m'he portat aquí perquè al bar on anem sempre a esmorzar està tancat. I tinc molta gana. Són les 10 i 23. Gràcies per escoltar Radio Estel. Acabem de començar fa 10 minuts, fa 10 no, fa 23 minuts, 50.
Cada dia a Ràdio Estel, 50, amb Sergi Mas.
I'm not surprised, not everything lasts. Alberto Ariza es el director del área social del Español. Hola Alberto, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenos días Sergi.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primero de todo, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que, bueno, bien, adaptado como la mayoría de personas ya a esta situación y con muchísimas ganas, ¿sí?, de volver a retomar otra vez pues la normalidad en nuestras vidas.
¿La familia ve todo más o menos del teu cercle controlat?
todo controlado de momento, todo controlado, y ya te repito, y con muchísimas ganas de que la mayoría de personas pues también tengan controlados este maldito virus, ¿no? que sí. Se está azotando, y que esperemos que nos deje las menos secuelas posibles en esta sociedad.
Jo deia al principi del programa, si a la nit de Cap d'Any hi ha una persona que surt per televisió, futuròleg o un tècnic o un metge que acaba dient el mes de març hi haurà una pandèmia i ens obligarà a estar tots a casa, no l'haguéssim fet cas. Haguéssim dit, este tío está loco.
Increíble la situación esta que hemos vivido. La verdad es que yo creo que más adelante nos daremos cuenta de la verdadera magnitud que ha tenido, ¿no? No solamente a nivel particular, sino en la sociedad en general, y que nos cambiará muchísimas costumbres que a día de hoy tenemos. Lo que sí que espero que de todo esto, pues que aprendamos las cosas buenas que hemos vivido este último mes, ¿no? De solidaridad, ayudas, todo el tema social que se está viviendo, que nos quede esos residuos, que aprendamos de las cosas que teníamos un poquito apartadas, y a partir de este momento pues seamos pues una sociedad un poquito más solidaria y más social, que se ha demostrado que se puede hacer.
Se puede. Jo també et diria, Alberto, que no sóc extraordinàriament optimista del futur que tenim com a societat, És veritat que ahir les imatges al matí eren molt desagradables, però també és veritat, de gent sortint al carrer amb fills, saltant-se al confinament, una hora, doncs m'ho vull, tres hores, vale, però també és veritat que ahir va ser la minoria, que van ser molt visibles, que va ser la minoria. Per tant, no sé si jo tinc molta fe en la societat que ens acompanya, però bueno, és el que és i ja està. Fa una estona parlaves de solidaritat, i sobre això vull parlar. Una iniciativa que des del club i des de l'àrea social vau tenir el Real Club Deportivo Español de Barcelona fa unes setmanes. Me l'expliques?
Sí, nosotros, un club de fútbol no es ajeno a esta crisis social y sanitaria que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y entonces con nosotros, pues a base de una serie de reuniones, teníamos que intentar colaborar en este momento que se estaba pasando. Entonces, una de las situaciones que nosotros creíamos que teníamos que colaborar un poquito más son en las personas más vulnerables en este momento, que eran las personas, pues, las personas mayores o las personas con discapacidad.
Sí.
Nosotros creemos que tenemos que devolver. Antes estaba escuchando un fragmento en un programa de radio,
sí,
que decía que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la sociedad, a un equipo de profesional de fútbol, nos da muchísimo, y nosotros tenemos que devolverlo también en acciones. Esta acción, como bien dices, consistía en montar una red de voluntariado, un equipo de fútbol. Gracias a Dios, pues disponemos de muchísimos aficionados por toda Cataluña, por España, y teníamos que de alguna manera unificar toda esta nuestra red que tenemos de voluntariado, de peñas, de socios, de miembros de la fundación, todo reagruparlo, hacer una red para poder llegar a nuestros mayores.
Sí.
Entonces se creó pues esta red de voluntariado que lo que sí nosotros hacíamos es llevar productos de primera necesidad a nuestros mayores, o bien, como bien has dicho antes, pues hacer un acompañamiento telefónico diario, sí, cómo estás. Era una situación que nuestros mayores estaban reclamando, y la verdad es que nos ha funcionado pues muy bien.
Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo desde un club se puede pensar? Se ha pensado y se sigue pensando, porque esta acción no ha acabado. Esta acción continúa, entiendo.
Sí, continúa. Diària, és diària. Sí, sí,
sí. El voluntariat d'un club, com diu, bueno, escolta, per què no fem això? Caure amb les persones grans, perquè, en principi, si tenim sort i salut, tots arribarem a ser persones grans. I quan reps aquest detall, clar, ha de ser un exemple d'orgull de dir, ostres, saps què m'ha passat? M'han trucat del club, si necessito alguna cosa, que com estic? Igual, no sé si fins i tot hi ha un temps, Alberto, per parlar una mica de l'equip, de com veu la situació. Bueno, al final és una mica de... Posar un exemple, no sé si és el més encertat o no, el telèfon de l'esperança. Sí, no sé, no sé.
La verdad es que cuando llamamos a nuestros mayores,
sí,
las conversaciones al principio, pues bueno, lo primero es preocuparnos cómo están, si tienen algún tipo de necesidad o de algún tipo de material o bien ya al momento ya ves que esta persona empieza a relatarte su experiencia que está viviendo. Claro. Y muchas veces no se habla de fútbol, se acaba luego hablando de fútbol, pero hablas del día a día, de los sentimientos, de los nietos, de esta situación que ellos están viviendo tan especial, y luego, bueno, nos salvaremos, al final jugaremos, nos jugaremos, y al final acabas con una conversación de fútbol. Pero es una conversación entrañable, cariñosa, que la verdad es que a muchos de los voluntarios que están realizando toda esta llamada nos está haciendo sentir unas emociones que como bien te he dicho, ¿no? Que estamos aprendiendo de ellas, y espero que todas estas cosas pues nos queden en esta sociedad.
Alberto, ja ens coneixem, però si cal, de fet, a mi m'encantaria fer aquest tipus de trucades, i fins i tot, i si vols, fins i tot passar-les per antena. O dius, Sergi, millor que no volem fer aquest tipus d'espectacle, tampoc és cap espectacle, però bueno, passar-les per antena o fer-les de forma privada des de casa, estaré encantat que em diguis, Sergi, aquí tienes 10 telèfons mòbils de 10 socios i llames. Ja ho saps i ja em coneixes de fa temps que... Amb la gent gran hem de tenir una cura, un tractament especial, perquè... Bueno, primer perquè s'ho mereixen, i després el fet d'estar... Perquè hi ha molta gent sola, que no té cap tipus de companyia, i una trucada et pot alegrar el matí. Una trucada et pot alegrar el dia.
Nosotros, desde el club, hemos intentado también, desde que empezó todo este confinamiento, es... ser muy prudente en las comunicaciones, muy prudente, porque de lo que nosotros tratamos es de dar esa cobertura, de dar ese cariño, de aportar ese granito de arena, y no de tener un retorno mediático ni de comunicación. Eso sí, porque te puedo contar que hemos hecho infinidades de acciones sociales, ya no solamente directas desde el club, sino desde nuestras peñas, desde nuestros peñistas, de socios anónimos. Se han hecho infinidades, incluso nuestros jugadores, y que no han salido a la luz pública, ¿no? De este momento se trata de dar, poner ese granito de arena, no de beneficiarse de imagen o como desgraciadamente bien dicen, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Quien lo hace, ¿no? En este momento, ¿no? Saca un beneficio propio. Yo creo que este momento es de aportar este granito de arena y devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da.
¿Nos salvaremos?
Bueno, lo que nosotros está claro es que vamos a intentar salvarnos. Primero, pues si hay que jugar, nosotros vamos a luchar hasta el final. Tenemos equipo para poderlo hacer, tenemos una buena plantilla. Se estaban reconociendo todos los temas deportivos. Nosotros estamos preparados para cualquier situación que venga, que supongo que en breve sabremos si se juega, no se juega y cómo se jugará.
La meva teoria, és una teoria, és que no es jugarà, o que es jugarà i s'acabarà interrompint. Jo crec que no es jugarà, perquè la Lliga i la Federació, bueno, entenc que hi ha un interès econòmic. Entenc que només hi ha un interès econòmic. En cap cas, jo he escoltat aquests dies la paraula salut, i si he escoltat la paraula millones, el fútbol no pierde. Pierden ustedes. Pero el fútbol, claro que pierde, pero pierden ustedes.
Bueno, son situaciones especiales donde yo creo que todo el mundo, al final, el sentido común al final se interpone, ¿no?, a todas las situaciones. Como bien dices, ayer salió muchísima gente, ¿no?
Sí.
Yo creo que desde ayer la gente aprendió que la situación no se tiene que volver a repetir. Cuando empezó toda esta crisis, también los primeros días se asaltaban los supermercados. La gente aprendió y luego ya prevaleció el sentido común. Quiero decir, en la Liga todo el mundo busca su posición, dice sus comentarios. Yo estoy de acuerdo que hay que intentar, de todos los medios, pues intentar a ver si se puede jugar la Liga, si se dan todas las medidas de seguridad. Si no se dan las medidas de seguridad, que no es el momento, que no está preparado, pues entonces pues se tendrá que tomar otra solución. Yo creo que cuando llegan los momentos, al final el sentido común está por encima de todo.
Esperem que sí. Alberto Arizas, el director de l'àrea social del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Alberto, mil gràcies per atendre la nostra comunicació. Felicitats per la idea. que no és només el dia de la presentació, perquè està molt bé parlar el dia de la presentació, la setmana després, però a mi m'agrada parlar les coses molt després de quan succeeixen i es continuen fent, i és el cas.
Gracias a vosotros también por la gran faena que estáis haciendo. Vosotros estáis dentro de esta red que, sí. que se está montando para poder llegar a la gente, sí. para poder ayudar, no solamente el español, cualquier tipo de empresa, uh-huh. y vosotros los medios de comunicación estáis haciendo una labor espectacular para poder gestionar también esas necesidades de que la gente está en casa, que enciende la televisión, que enciende la radio, que lee la prensa. Y por eso, felicidades a vosotros también por la cobertura y por la ayuda también que estáis dando a esta sociedad.
Lo que haga falta, Alberto, un abrazo. Adiós.
Un abrazo grande, Sergi.
Adiós.
93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93-409-2771 o 93-409-2772. Recorda, Salut Natural per Tothom, de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Aquest dilluns, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, Ràdio Estel us oferirà les laudes a 7:45 del matí i l'Eucaristia a les 11 amb tota la comunitat benedictina i presidida per l'abat Josep Maria Soler. Com cada 27 d'abril, des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, ens unim a la celebració religiosa de la patrona de Catalunya que podreu viure des de casa amb Ràdio Estel. En temps de confinament, l'Eucaristia en la festa de la Mare de Déu de Montserrat, aquest dilluns a les 11 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Les 10:38 minuts del matí en directe, avui, ja dels estudis de Ràdio Estel, al barri de Sants de Barcelona, incorporem ara els nostres minuts dedicats des de la Diputació de Barcelona a tota la ciutadania per ajudar en aquesta crisi, en aquesta pandèmia del coronavirus. Avui parlem dels recursos de la Diputació de Barcelona per les persones LGTBI en temps de confinament. Fruit de la situació excepcional de confinament per la Covid-19, derivat de l'estat d'alarma del passat mes de març, algunes persones LGTBI poden estar vivint situacions d'especial vulnerabilitat a la seva llar. Aquestes situacions problemàtiques poden ser el resultat del que ja existia abans de la crisi sanitària, com l'aïllament i la soledat de la gent gran LGTBI, adolescents LGTBI vivint conflictes familiars LGTBI fòbics o situacions noves que s'hagin generat, com poden ser els dubtes relacionats amb el virus del coronavirus i l'accés a la medicació de les persones en transició. Aquestes vivències poden estar provocant situacions d'angoixa, d'estrès, d'aïllament, de soledat, de depressió a la persona LGTBI que l'està patint. Des de l'àmbit d'igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona es dona suport i recursos a través de diferents serveis especialitzats. Així s'ha dissenyat una pàgina web que podeu comprovar al web general diva.cat, amb un pla d'emergència per poder assessorar tant els ens locals com a la ciutadania en general. Us preguntareu com trobar informació i assessorament als municipis? Us explico. La xarxa pública de serveis d'atenció integral LGTBI continua activa durant aquests dies de confinament per sensibilitzar i informar persones i entitats en matèria de diversitat afectivo-sexual i de gènere. Es poden consultar les dades als serveis que estan actius clicant a una de les pàgines de la Diputació de Barcelona, diva.cat. En quant a denunciar els fets LGTBI-fòbics aquests dies, bé, la denúncia de fets contra aquestes persones, lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals, és un dels mecanismes que preveu la llei 11/2014 per garantir els drets de les persones d'aquest tipus i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Pot presentar la denúncia a la mateixa persona que pateix la discriminació, qualsevol persona que observi una infracció d'aquests tipus o entitats degudament autoritzades per la persona afectada. Hi ha un munt d'entitats LGTBI que estan actives durant el confinament. Aquests dies que estem patint el coronavirus per la Covid-19, moltes d'aquestes entitats LGTBI estan actives per atendre consultes de forma telemàtica, oferir assessoraments o informacions sobre dubtes i necessitats que puguin sortir en la població LGTBI. Els serveis que s'ofereixen són absolutament gratuïts. Us preguntareu, recursos? Doncs sí, hi ha recursos. En els recursos de vídeos, documentals i cinema podeu trobar aquest tipus de material com programes de televisió, programes de ràdio, pel·lícules, documentals, curtmetratges, exposicions. També a través del servei de eBiblio, aquests dies de confinament, hi ha la possibilitat d'accedir a llibres, música, revistes o audiovisuals i també recomana la pàgina web especialitzada en diversitat sexual i de gènere de l'Ajuntament de Barcelona.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat.
Ahir vam tenir, ahir diumenge a la tarda, vam tenir el plaer de conversar amb Dani Mateo, humorista còmic que ens va atendre i us podem... Hem seleccionat un trosset de l'entrevista que vam mantenir mitjançant les xarxes socials perquè la pugueu escoltar.
Señoras y señores, con todos ustedes, Dani Mateo, plas, 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 plas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Tú eres de Gràcia, al barri de Gràcia. Vas néixer a Granollers.
No, no, yo vaig néixer...
Ah, no.
Yo nací en Barcelona, pero me crié...
Oye, pues llama, llama a Wikipedia, ¿eh? En la Wikipedia pone nació en Granollers.
Es que la Wikipedia miente. La Wikipedia miente mucho. También pone allí que soy cómico. En fin.
Y no.
Es una mentira tras otra. Yo nací en Barcelona y luego me crié en la Roca del Vallès, que está al lado de Granollers. Pero digo Granollers porque es más conocido. Por
sí,
cierto, la Roca del Vallès, de donde fue alcalde nuestro ínclito ministro de Sanidad, Illa, Salvador es, Illa.
Sí, señor, sí, señor. Y es del Español.
Bueno, iba a decir que nadie es
dispara,
perfecto.
Dispara, dispara, dispara. Nada es perfecto. Estamos acostumbrados.
En tu caso, yo te admiro todo hasta ahí. Justo hasta ahí. Es ahí
hasta
donde,
en ese
donde
punto...
acaba mi admiración.
Vale, pero ¿hay odio o te retiras?
¿Hacia el Español?
Sí.
Odio hacia el Español. Hombre, no, hacia sí. El Español lo que hay que tener es solidaridad.
Y simpatía.
Hay que ser generoso, hay que ayudarle. Porque sí. Es un equipo que lo está intentando.
Son
lleva
petits.
Tiempo ahí con la mejor de las voluntades.
Són molt petits, són molt petits.
Sí,
són molt petits.
Sí.
Tu eres molt del Barça?
Sí, sí, pese al Barça. O sea, es esa afición que te viene de pequeño que ya tan jodido. Porque entonces ya, en el momento en que tú estás en un equipo de pequeño, el criterio sí. Queda al margen. A mí me vas a contar lo que es no entender una broma. Ya, ¿cómo está el personal? Tú.
Pero
el humor es muy difícil, es muy difícil. Es muy bonito, pero es muy difícil.
Pero tú te acercas al toro, ¿eh? Dani, tú te acercas, ¿eh? Tú, venga, te acercas.
Soy
un
hombre, a mí me tienen de payaso de rodeo. O sea...
Pero te mola, te mola.
En intermedio, tío, es que no es como zapeando.
No.
Hicisteis,
no.
O como el Yu. Eso es humor de riesgo.
Sí.
Y entonces, a mí sí, me sacan... Sí. ¿Sabes el payaso de rodeo? De los rodeos americanos. Hay uno que va de payaso.
Sí, sí, sí.
Cuando se cae el del toro, el que va a que el toro le persiga y lo embista es el payaso este. Payaso de rodeo, lo llaman.
Sí,
el tío va allí,
sí.
Lo pillan. ¡Ja, ja! ¡Mira, ha pillado al payaso! ¡Qué gracia! pues ese soy yo, el del intermedio. Que hay que sacar a Franco con un sidecar por el centro de Madrid. Ahí está, enmienda. ¿Tú sabes qué miradas? ¿Tú sabes cuando yo iba con un sidecar, con sí, Franco sí. aquí muerto, pasando por la calle Mayor? ¿Tú sabes los taxistas cómo me miraban, Sergi? Cuando me fui a bailar al Valle de los Caídos, ¿tú sabes lo que fue aquello? ¿Tú sabes?
No.
Esa, pues
no,
imagínate, no. ese círculo de falangistas y legionarios que se empiezan a remolinar. Porque existen. hay un imbécil.
No, hay un...
del Valle de los Caídos bailando. Y era yo. Yo ya lo de la bandera, ¿para qué te cuento?
Sí, claro.
O sea que es muy complicado explicarle a la gente lo que es el humor. Pero es que el humor es eso, es reírse de todo. Si no, ¿de qué sirve? Tienes que decirlo, pena de muerte para Laudrup y que sufra. Sí. Pero no la silla eléctrica, no, tortura, como en El Cazador, que le pongan...
Sí.
Pues claro, eso es humor.
Yo a tanto no llegué.
Y hay quien se cree realmente...
Bueno.
Que quieres que el Outlook muera.
Sí. Pero es verdad que, hostia, hombre, viendo cosas que haces, cosas que dices y viendo un poco la época, no me gusta hablar en estos términos, ¿eh? La época mía, hostia, claro, o viendo Martes y Trece, por ejemplo, hostia, lo que nos hemos reído con Mi marido me pega y ahora decimos, ¿cómo es posible que nos riéramos con eso?
Bueno, pero esto hay que aceptarlo como algo normal.
De la época.
El humor es como el pensamiento general. Pues sí. cambia con las épocas, todo cambia. Entonces, cambia gracia hace 20 años, ahora, y cosas que ahora hacen gracia, hace 20 años no se podían tocar, y esto va cambiando. Y el humor no es más que el reflejo de la época.
Claro, ¿qué
tenemos que ser? ¿Los humoristas? Los que decidan de qué se puede hablar y de qué no. Nosotros estamos aquí al cachondeo y hablamos de lo que habla la gente de la calle como habla la gente de la calle.
Es verdad.
Y a nosotros ahora que seamos aquí los popes.
Los correctos, que no, sobre todo, hostia, este tema, ¿no? Bueno,
nosotros estamos aquí para tocar los cojones al rey. El bufón siempre se ha dedicado a tocar los cojones al rey.
Sí. Yo no sé si es. Si hay veces que has dicho, hostia, en el momento de hacer la broma, de decir la broma, decir, hostia, aquí me he pasado. A mí me ha pasado alguna vez.
Con la bandera me pasó. Tal cual lo estás diciendo. O sea, soy tan imbécil que hasta el momento en que no me la puse en la nariz, dije, hostia. Porque, claro, pensé. Esto no lo va a ver solo la gente del intermedio, a la que se la suda.
Porque entiende
de qué va el programa, cuál es el rollo y todo. O sea, aquello era un sketch absurdo. Yo estaba leyendo el prospecto del Frenadol, como si fuera la Constitución. Porque era lo que nos une a todos, el respeto. Fíjate tú. Entonces estornudaba en la bandera y decía, hostia, perdón, no quería. Esa era toda la gracia.
Ya está.
Pero claro, cuando vi la imagen, dije, adiós, esto le va a llegar mañana a Herrera, directamente a su WhatsApp.
Sí.
Y pues ahí estamos. Editorial, ¿eh? Me dedicó Herrera. Un editorial, tú. La Guardia Civil, o sea, perdona, la policía puso un tuit diciendo, esta es la bandera de los españoles y se respeta, hombre, por Dios. Que me van a matar, coño, que estáis para protegerme. Me estáis tirando a los perros. O sea, fue pues, una cosa heavy. Pero es que lo de las redes sociales nos ha venido muy mal. Es que ahora todo el mundo opina.
Sí. Bueno, yo quitaría la tercera columna es donde ves. O sea, Twitter, ¿para qué se inventó? Twitter se inventó para decir, ¿alguien sabe cómo se hacen los canalones? Y otra persona, ya está. Principio eso. Pero claro, yo quitaría la tercera columna. Es decir, que tú puedas decir, ¿alguien sabe cómo se hacen los canales? Yo conteste. No, perdón, que yo no pueda contestar. No, lo estoy explicando fatal. No,
yo eliminaría la tercera.
No sé hacer canalones. Y que alguien dijera la receta de canalones. Desde el momento que alguien dice, así se hacen los canalones, idiota, que no entre más. El problema es que siempre ponemos algo para ver la tercera columna, a ver qué han dicho.
Que hay gente que está, hay gente que está muy enfadada.
Sí.
En general. Sí. Se levanta y está como mal. Y ya sí. va buscando
sí.
En quién volcar todo ese sí. malestar que tiene.
Sí.
Claro, al primero que asoma, ¡zasca! A esa sí. cabeza. Pero sí. ella tenía la necesidad de antes.
Sí.
Y entonces, y también hay una cosa muy importante que es lo que dice Richard B. O sea, que te moleste no significa que lleve razón.
No.
Significa que te molesta.
Te molesta. No, y que llevar razón no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, no te dan 10 euros, no te hacen un homenaje, no te hacen una estatua, no te hacen un monumento. Llevar razón es... Oye, ¿llevo yo razón? Sí. ¿Y qué? Es que no sirve para nada. Llevar razón no sirve para nada.
Además, te digo una cosa, ni siquiera está muy sobrevalorado lo de la opinión de cada uno. No, es que yo tengo una opinión, bueno, hombre.
Bueno, muy bien.
No, pero es que mi opinión, bueno, sí, ya, sí. Caballero, pero es que su opinión a los demás nos la suda.
Sí.
Vela, pero desde la humildad de saber que a los demás no nos importa.
Ya,
y entonces, si su opinión es interesante, bueno, pues ya la valoraremos.
Uh-huh.
Pero es que la gente confunde la opinión, su opinión con la verdad.
Esto no, es un
yo
problema.
No es que tengo una opinión, no, yo es que sé la verdad del asunto. Sí. Oiga, usted es un ilustrado, como
sí, todos. Sí.
O gente ahora, que... por ejemplo, mira, sí. con esto del coronavirus, opinando todo Cristo. Esto es como lo de... Todos somos seleccionadores nacionales.
Sí.
Todos sabemos la hostia ahora de epidemiología y de todo.
De fútbol, política y televisión, los tres, ¿eh? Fútbol, política y televisión. Sabemos todos. Y sabemos
ahora y ahora también de pandemias.
Y también, diciendo a la gente lo que tienen que hacer, hombre, lo que tenéis que hacer. ¿Cuántas veces han acercado a ti en la calle y te han dicho, oye, lo que tenéis que hacer, muy bien, lo que tenéis que hacer es esto? Bueno, sí, pues eso sí. no es verdad. No es verdad.
Bueno, y estos que tienen una idea, ¿no? Y te dicen, somos muchos los que pensamos...
Eres tú solo. Te lo has hablado con tu mujer en esta noche cenando. Somos muchos, ¿eh? Se comenta en las redes.
Nos opinamos, sí.
Se comenta en las redes. No, lo has comentado tú en las redes. Nadie más.
Aparte,
pero bueno.
Yo no sé tú, pero yo muchas veces, Sergi, o sea, mi yo del lunes discute con mi yo del viernes. No tienen nada que ver.
Sí, yo puedo
pensar una cosa el lunes y el viernes pensar todo lo contrario y defendértelo los dos días con la misma vehemencia.
Cosas diferentes, sí señor.
El derecho a la contradicción es fundamental. El derecho a no estar de acuerdo contigo mismo. Pero, coño, esto hay que recordarlo, porque esa opinión que hoy estás defendiendo tan vehementemente puede que el viernes ya no la tengas.
¿Y?
O sea, que tampoco hay que aferrarse tanto a la opinión de uno.
Sí. No. ¿Y si cambias qué? Es que este ha cambiado de partido. Bueno, ¿y? ¿Qué no tiene derecho? ¿Qué no tienes derecho a cambiar de partido? De piso, de pareja, de equipo de fútbol, de todo. Es que este chaquetero... Bueno, pues esto es así. Igual estamos muy serios ya para acabar. Gustándonos como nos gusta la broma, nos hemos puesto al final un poco serios, reivindicando el qué pasa, dejen hablar, dejen decir. Si no les gusta un gag... Vale, no hace falta que amenacen. Me da esta impresión.
No, pero tampoco es serio. En el fondo es cómico, si lo piensas.
Sí.
Es muy gracioso. O sea, en general, Twitter es gente que conoce, más o menos, que conocemos, yo me incluyo, con suerte un 10% de lo que deberíamos saber de un tema para poder hablar de él con una mínima credibilidad, un 10% o menos, discutiendo a muerte con otro que sabe a lo mejor un 8%.
Exacto.
Y los dos matándonos por ese tema del que no tenemos ni puta idea.
Insultándose incluso.
Te mato.
Sí. Es gilipollas. Sobre todo cuando pone al final de cada definición de Twitter opiniones personales. Trabajo en Endesa, opiniones personales. Hombre, ¿entendés? Yo lo digo, para que veas quién soy, pero mis opiniones son personales, como esta frase de muchos señores y señoras que dicen, esto es una opinión mía, muy bien. Perdona, pero esto es una opinión mía.
Es una opinión personal, me gusta mucho eso. Es una opinión personal, me cago. No va a ser
como... Sí, claro, de un elefante, pero, sí. Sí.
Oye, esos que en Twitter, en la biografía, eso me resulta muy gracioso.
¿El currículum?
En la biografía, ¿sí? Tú tienes que resumirte en una frase, ¿no? Todo tú, todo tuyo.
Sí, toda tu
vida, intentas simplificarla en unas pocas palabras.
Sí.
Y hay un tío que dice, ya la tengo, una sola, mourinista. Hostia, ¿de verdad?
Tu vida es esto.
¿De verdad? Todo tú lo has resumido en mourinista.
Sí.
Y una foto de Mourinho, de Cristiano Ronaldo ahí. Dices, pero bueno.
Sí. Pero es verdad que el mismo contenido, la misma fotografía en Twitter, puedes tener insultos, amenazas, y en Instagram parece que todo es más amable. ¿Quién ha decidido que esto sea así?
Es así. Entonces, es así. Instagram se ha convertido en un barrio residencial y Twitter es la mina.
Eso, sí, exacto.
Twitter hay navajazos.
Exacto. Bueno, ¿qué vas a hacer con Pescanova? Que he visto que vas a hacer cositas.
No, un anuncio que hemos hecho.
Sí.
Lamentable, donde me han hecho cantar una canción de reggaetón a capela.
Sí.
Y bueno, estas cosas tan bonitas, ¿no? Yo la vi y dije, esto es malísimo.
Sí.
Entonces cogí un programa de efectos. Empecé a poner efectos graciosísimos, música, tal. Me pasé como 2 horas arreglando el vídeo. Entonces mandé los dos y me dijo Pescanova, el primero no.
El primero.
Que sigan mejor los langostinos.
Ya está, fácil.
Pues fácil. Callar.
Muy bien. Bueno, y además vas a donar una parte del importe al Banco de Alimentos, creo.
Eso es, ¿qué? Eso no me gusta mucho contarlo, porque siempre parece que te las das de no sé qué. Pero,
sí, bueno.
Joder. Yo no sé los demás, pero es lo que decías tú en el directo del otro día. Creo que cambio social no hay que esperar, pero un cambio personal duradero sería muy bonito.
Estaría
yo, por ejemplo, de verdad que el ejemplo que estoy viendo en los sanitarios estos días,
a mí
me ha pegado duro.
Sí.
Entonces yo creo que no lo tenía incorporado a mi día a día, pero la solidaridad, el participar de una ONG o de iniciativas solidarias y tal, lo quiero incorporar a mi rutina.
Muy bien.
Porque
muy
creo
bien.
Que me hace bien, que hace bien y que por ahí se puede empezar a construir un mundo mejor.
Toda
si
razón.
Cada uno, desde, sí. ¿no? desde uno mismo,
sí, sí,
oye,
sí,
ya
sí,
era
sí.
una época cojonuda para eso, ¿eh?
Porque, vamos,
va a haber 1000 frentes en los que puedes
ayudar. Sí, todo lo que son comedores sociales, etcétera, etcétera, el banco de alimentos, que parece que son cosas que, como no las has visto, no existen. El otro día fui a comprar a mi madre, cada viernes voy, le llevo la compra, y cerca de Virrey Amat había un comedor social, y había una cola de gente. Digo, ¿qué hace tanta gente aquí haciendo cola? Bueno, hacía cola el pasado viernes, gente esperando recibir bolsas con comida, con fruta, con verduras, y esto yo creo que va más. Por tanto, está muy bien que hagas y que hagamos estas cosas en la medida de lo posible.
Pepe Indio Pole,
¿qué dice?
Dona los langostinos y para ti los palitos de pescado, pone el cabrón.
Se le puede dedicar un gesto porque es buena gente. Creo que es buena gente, sí, seguro que lo es. Dani, no te molesto más. 1000 gracias por esta charla. A ver si un día coincidimos en persona y te enseño yo aquí el chupa chup que tengo, que es de doble sabor. ¿Vale? 1000 gracias, Dani.
Te lo chuparía hasta desgastar la lengua. Oye, estás pendiente del teléfono, que teniendo en cuenta que zapeando ahora lo presento yo, cualquier día te llaman, ¿eh?
Oye, yo creo que no, ¿eh?
¿Tú qué haces por las tardes? ¿Que tenemos un hueco?
Yo creo que por DNI dirán, perdone, año de nacimiento, pero bueno, aquí seguiremos. 1000 gracias, Dani. Gracias. Chao.
Adeu, mestra.
Adeu.
En fi, família, doncs, la conversa que vam mantenir ahir amb Dani Mateo, ara reproduïda, un extracte, per tots vosaltres. Ho deixem aquí, estem preparant, jo crec, modestament, queda lleig, això dir, estem preparant un producte molt bo. Bueno, també una persona que et serveix una paella a un restaurant et diu, com encuentra la paella? Buscant un homenatge, buscant un aplaudiment. Pues mire, no m'ha gustat la paella. Doncs sí, aquí estem preparant entrevistes maques, guapes, penso que interessants i atractives. Propers convidats, los digo, sí? Venga, Jordi Évole, Sergio El Monaguillo i alguna persona més interessant. Gràcies i fins demà. Ara us deixem amb la retransmissió de la missa conventual des del monestir de Montserrat.